sí, sí.
Home, avui ha sigut una jornada calenteta, sí, del tema dels arbitratges i aquestes historietes, però bueno, suposo que durant la setmana s'anirà calentant més i quan arribarem el dissabte serà ja una eclosió de suposo que sí, ojalà no, però m'imagino que se complicarà una miqueta. No sé quin arbit serà pel clàssic del dissabte, però el que sigui sortirà escaldat, entens?
O per part d'un, no?
Per part d'uns o per part dels altres.
Això sempre passa.
Sí, sí. Però bueno, és així. És bo que tenen estos partits. Sí, sí. Bueno, pues si te pareix, comencem cantant els resultats i la classificació.
Que, sí, com sempre. Sí.
Sí, vale? Pues bueno, mira. Comencem el partit del divendres, que és Osasuna-Granada, 2-0. Depuig del dissabte, Real Societat 1, Mallorca 0, Getafe 1, Betis 1, Sevilla 1, Real Madrid 1, Celta 0, Atlètic de Madrid 3, Las Palmas 0, Rayo Vallecano 1, Girona-Almeria 5-2. Este va ser el partit del guanyava Almeria 0-2 i després van fer 5. Després Villarreal 1, Alavés 1, Barcelona 1, Atlètic Club 0 i avui a les 9 juguen el València i el Cádiz. La classificació continua el Madrid líder amb 25 punts, empatat en el Girona, perquè ho haverà i guanyar el Madrid. Després el Barcelona amb 24, l'Atlètic amb 22 en un partit menys, que és el que ha de jugar contra el Sevilla. La Real Societat 18 punts, l'Atlètic Club 17, el Rayo Vallecano 16, el Betis 14, el Osasuna 13, el València 11, Getafe 11, Las Palmas 11, Sevilla 9, Villarreal 9, Cádiz 9, Alavés 9, Mallorca 8, Celta 6, Granada 6 i l'Almeria, que s'ha quedat aquí en 3 puntets. Per cert, la porra que vam fer l'altra vegada, com se va acabar? Que la tens controlada o no?
La porra, ara que finalitzem el programa, l'escriuré i a veure, direm resultats.
No, però la setmana passada sí, vam fer una.
Sí.
Ara la passaré i
farem vale, resultats. Vale, és que me'n recordo, però no, i és que no sé ni el que vaig posar.
Jo ho tinc apuntat, Sí.
Vale. Pues bueno, així és bo tot com estava la classificació.
Sí.
Simón,
parlem del Madrid primer, que va jugar el dissabte.
Vinga, va, doncs parlem del Madrid primer. El partit del Madrid va ser un partit molt, molt disputat. La veritat és que haguéssim pogut guanyar els dos, perquè van tindre dos moltes ocasions. Els porteros van estar molt bé, tant Kepa com el portero este noruego que del Sevilla. Van fer una sèrie de parades molt bones. Però va estar molt... Els del Madrid ens queixen molt del tema de l'àrbit. Els àrbits estan... cada vegada crec que estan més roïns i perjudiquen a tots. No és que et dic que beneficien a un més que a un altre, sinó és que perjudiquen a tots. Sí. O sigui, els àrbits estan molt mediatitzats pel tema del VAR i trobo que s'han rebajat una mica perquè pensen que detrás hi ha una gent que els ajuda, no? que es pot corregir, i això l'únic que demostra és que són més roïns del que apareix. Un àrbit se pot equivocar, però que s'equivoqui tantes vegades i que el corregis que no. O sigui, Madrid ahir va sortir en un plantejament molt bo, un equip que molt reconeixible, tot titulars, contra un Sevilla també molt ben plantat, se notava la mà del nou entrenador, Diego Alonso, en Ramos en defensa, que estava posant ordre, va fer un bon partit. Però el Madrid va sortir molt fort i durant 15 minuts el Sevilla el va embotellar. Després la cosa va anar igualant-se molt. Però els primers 15 minuts hi van anul·lar un gol que és fora de joc, tira en línies, un gol que va fer Valverde, després d'un rechazo i va ensenyar fora de joc de Bellingham, doncs bueno, va, tira en les línies, d'acord. I després ve una jugada que va ser molt crítica per la interpretació que havia agarrat l'àrbit en tallar una jugada, un contraatac de Madrid, després d'un encontronazo que va tindre Rüdiger i Ocampos, on Ocampos se va caure, va fer falta Rüdiger sobre una vegada repetit, però l'àrbit no la va voler, va deixar jugar el joc i acte seguit para, perquè aquell Ocampos s'havia quedat allí en terra. El Madrid va continuar, o Sevilla, uns jugadors van parar, els altres no, va fer gol a Madrid, no és gol anul·lat perquè l'àrbit havia pitat, però a mi em capa duda de que si Barbi no és, has deixat continuar a jugar i el Madrid has marcat gol, si després el VAR no és, has revisat la jugada que s'havia produït a l'altra àrea i l'has anul·lat. Me cap aquesta duda, això ja no ho resoldrem mai.
Sí, home, però, moment, tan atràs no tirem sí. mai, ja,
i després Barbi va tindre una sèrie d'errors d'apreciació que s'adonen massa sovint, no tenen, no. Per exemple, hi ha una jugada d'unes mans que un sector que fa penjat a l'àrea este Carvajal i pega les mans de Ocampos, l'àrbit diu que siguen i no pita falta, la pilota se van dur Sevilla. Després hi ha una jugada de Vinícius en Navas dins de l'àrea, li pega una espenta per detrás, toca la cama, no pita res, siguen. 10 minuts després, esta mateixa jugada fa Vinícius a Navas al centre del camp i pita falta en contra del Madrid. Després hi ha una jugada que Ramos trau un balón de baix dels palos, la va a córner i l'àrbit no pita córner. O sigui, són massa cosetes, entens? Són massa cosetes.
Te crema molt. La mateixa falta es pita sí, un costat i l'altre no, això te crema moltíssim.
Claro, però...
I això fa molts arbis, Això
sí,
fa molts arbis.
Això ho fa molt, o sigui, lo que una targeta, una garra de camiseta fora l'àrea és targeta. Dins l'àrea siguen.
No pita ni falta.
Me comprens o no?
Sí,
això no és, home. O agarres un criteri i siguis sempre el mateix o no. Però és que estan tan desconcertats els àrbits que no s'aclareixen entre ells.
Tartos, ahir l'àrbit, la mateixa falta, traia groga als del Villarreal, l'altre equip o no?
L'altre equip o no? Per a mi...
L'àrbit, en la quantitat de patades que van haver, perquè ara vinc a un favor, a aquest xic van fer de patades de totes les que van voler més.
Per anul·lar-lo.
I no va treure cap targeta, ni per uns ni per als altres. L'única que va treure va ser a l'entrenador del Madrid per protestar-lo.
Al final, però, cansat, però normal.
Em comprens? Però en totes les marrulleries i totes les trompades que van haver, no va treure cap targeta. No sé si és que devia tindre algun càrrec de consciència o què. Digues-ho aquí, no?
Lo de les faltes va ser descomunal. Cada pilota que tocava el Bellingham, però que se n'anava cap avant, perquè ell se'n va recte en seguida cap avant, per detrás n'hi van pegar de patades. Cada pilota que tocava li feien falta. I altres jugadors, ne tenim un que quan la toca només fa una rascadeta, que és Camavinga, en seguida li trauen la targeta. I el Bellingham el van unflar. Jo... Escolta, que un àrbit no ho veiga...
Mira, al minut de joc, Ramos, el coneixem bé perquè ha estat molts anys a Nou Madrid...
Va fer dos de seguides.
Però és que al minut de partit...
Ne va fer dos...
I va dir, siguen i no res, atents.
Quan jugava en el Madrid, a Ramos, aquesta jugada li traien...
Això fa 5 o 6 anys ho defenia, va.
No, que va.
Mira, t'ho vaig a dir.
Antes no li traien targeta mai a la vida.
Aquestes dues jugades, quan jugava en el Madrid, li traien la targeta a Ramos. I este dia, siguen. I en l'assumpte de l'àrbit, us vull dir una cosa. Jo me penso que no veig solució ja en els partits estos, com ara se presentarà Barcelona-Madrid o Barcelona-Atlètic de Madrid, estos partits que són los equipos punteros per guanyar la Lliga, tendrien que vindre àrbits de fora d'Espanya. Perquè jo no sé si hi ha massa interessos en àrbits o el que passa... Que...
De Burgos Bengoetxea va ser l'àrbit... O sigui, l'últim partit que va pitar el Madrid... de Burgos va ser a Camp de Mestalla la temporada passada.
I el Follón?
En tot el lloc aquell que va bé, que després ho van posar a la nevera, va ser una temporada a la nevera pel tema de la redacció de l'acte i el que havia posat.
Però
que,
la nevera
que,
no...
Que la culpa, tota d'ell no va ser, perquè quan van anar a revisar-ho, no hi van ensenyar totes les imatges. Bé, això també hi ha que descarregar-li part de culpa.
I ara entens? També s'ha descobert que en el gol anul·lat del Madrid, perquè avui hi ha tants de fans que ho miren tot, han sortit dos fotos completament diferents, m'entens? I el que vaig dir jo la setmana passada, el problema del VAR és que és un aparato que és manipulable i mos ensenyen el que els dona la gana.
Ja, pues claro.
Home, la jugada del gol anul·lat, quan fan la repetició, és una jugada que està partida. No, juga, no, no donen la imatge sencera. És que jo no he vist d'altres, perquè no he mirat la tele i possiblement a lo millor en algun programa d'aquests esportius hagin tret algunes més imatges. No ho he vist i no ho puc justificar.
Jo he vist aquí...
Però lo que el VAR en primera instància juzga és el que ens ensenyen. I el que ens ensenyen és real o no, perquè les imatges estan partides.
Claro.
Sé que no tenen mitjans per donar la imatge sencera.
Jo dudo que estiguen manipulades, però bueno, es podria ser, sí, això. Tot al Hombre. Final, tot se pot saber.
No, anem a veure, jo què sé. És que,
penso que això és algo més seriós.
Jo no vull pensar que estigui manipulat, entens? De que a Dreden no ho fan. O bé no tenen els mitjans o són molt roïns, una de dos.
Molt roïns ho demostren cada dia. Cada dia veus uns falles que desastres. Després s'analitza bé i com s'ha pogut fer este fallo. I sobre el que diu ell de portar àrbits de fora, al final és que seria el mateix.
Jo sempre he pensat i sempre dic que els àrbits igual te beneficien que te perjudiquen. Això sempre ho he dit unes vegades.
Sempre beneficien més els grans, no? Penso jo.
Però també és curiós de que des que està al VAR al Madrid li han anul·lat 26 gols en les 4 temporades que portem de VAR. 26 gols, són molts de gols. El segon equip que ne porta, que és el Sevilla, li han anul·lat 16. Imagina't tu la diferència. I això al final te diuen, és que sempre m'has tocat en altres, però bueno, si estàs en fora de joc o estàs en falta, però això de les faltetes, fora de joc és més creïble perquè tiren una línia, després la línia no sé si serà més ampla o més estreta, no ho sé, però quan hi ha jugades d'interpretació, faltes, cargues i cosetes des de mans sobretot,
això és molt interpretable.
Ahí sí.
Pues sí.
Però bueno, volem fer cas al comitè de el que diu el comitè de tècnic d'àrbits, que diu que els àrbits són honrats, però bueno, pues us concedirem el benefici de la duda.
Suposo que sí.
Però hi ha gent que ho pensa.
Són honrats, però s'equivoquen, són humans i s'equivoquen. Normalment sempre s'equivoquen pel mateix. Desgraciadament, s'equivoquen moltes més vegades a un altre equip que no a un altre. Però això és... Direm que són fallos humans, va? Jo sempre pensaré això, sincerament. Hi ha molts de diners i juguen moltes coses i estan en teoria molt preparats per pensar
pues bueno,
que,
pues per part del Madrid hi ha un parell de jugadors que estan sobretot davant, que són Vinicius i Este Rodrigo, dos brasileños que estan molt fora de forma. Vinicius, aquella efervescència que tenia, l'ha perdut aquesta temporada, no ho he vist encara. I Rodrigo també porta un gol que va fer a camp de Bilbao, ha jugat 13 o 14 partits i també ha fet un gol. O sigui, això se li nota molt. Estarà solucionant el partit els gols de Bellingham, però ara arriba un moment que quan
Bellingham
suca, mira, enguany ara este dissabte va tindre que marcar Carvajal, entens? Que rematar ell dins de l'àrea en un córner és més complicat que si remata Rüdiger, no? Per dir-te alta, per l'envergadura que té. Però al Madrid se li nota davant que li fa falta gol. No el té, però bueno.
Sí. I mira que té...
Les baixes que té, que de llarga duració, que són este Courtois i Rüdiger i Militao, doncs no són... No són golejadors, a això m'he referit. És que té un tio que està lesionat que fa molts de gols, però no és el cas.
Vinicius també va lesionar bastant, no? I vulguis o no, també perden la forma.
Vinicius va tornar, ja feia dies que estava tranquil·let i este dia del Sevilla no sé si devia passar alguna cosa. Sí que és veritat que va tindre insultos des de la grada i el Sevilla va expulsar a un seguidor perquè el van vocalitzar un moment. Això no és excusa, perquè Vinicius és molt explosiu i entra a la batalla, entens?
Lo que no me va parecer bé en estos fregaos que van haver, que el primer jugador que va estar dins del fregao va ser Sergio Ramos. Després d'haver jugat tants anys en el Madrid, pues m'aguanto una mica tranquil, pues no senyor, va ser el primer que està.
No, això no ho pensen,
amb
això quan estan al camp no pensen res.
Perquè li agrada,
i el porter del Sevilla, quan hi havia el fregao, no tenia ningú al costat i se deixa caure dins l'àrea com si li haguessin fet algo, Max.
Van haver aquella d'any que es van tocar allí, en Vinicius, Rüdiger, Ramos, van haver 7 o 8 jugadors més i l'àrbit no va ensenyar cap targeta, va deixar secar el córner i aquí palla de glòria.
Doncs sí.
Què has de fer?
Pues bueno, va, bueno, anem a parlar una mica del Villarreal. Sí, vinga, va. Van jugar ahir i, sí, i bueno, segueix la mateixa tònica, el Villarreal, segueix en, en una caïda libre, que dic jo, perquè estem allí amb el mal puesto, nerviosos i que no surt res, i simplement, pues bueno, qualsevol equip que ve aquí a la Ceràmica, pues corre el doble que tu i pareix que siguen doble bons que tu, perquè el corre més, el ritme és sempre superior al nostre, i contra això, per molta qualitat que tingues, pues no pots fer res. I és el que va passar ahir, a la vez, en quatre jugadetes, quatre balons llargs, pues te va fer un descosit. El Samu, este negre, este xic, pues va correr moltíssim i mos va desfer. Després van tindre la sort de que Gil Manzano, pues mos pités una falta, unes mans fora l'àrea, que si arriba a saber que eren dins no les hagués pitat en la vida, però com van ser fora l'àrea les va pitar. Després el Barlo va corregir i li va dir que havia sigut dins l'àrea. Entonces ella no va poder fer res, va veure que era dins l'àrea i li va tocar pitar a penal, perquè la veritat que si ho veu dins l'àrea no les pita. I gràcies a aquest penal pues va empatar Gerard Moreno i van quedar 1-1, que va ser el partit. Pues era d'empat, penso que els dos equips van luchar suficient per empatar davant, no s'aspira més. I sí que a l'últim quart d'hora el Villarreal va espavilar una miqueta, va fer 3 o 4 canvis i pareixia que tingués una miqueta més de punys, però no, el que és la velocitat, això és el que ens fa molt de mal. Entonces Pacheta, jo penso que ja no està fent la feina que tenia que fer i simplement pues ja no sé què farem, perquè pinta mal, la cosa no pinta com a 3 anys. Pues enguany disfruta de los 4 partits que ens queden de l'Europa League, perquè l'any que ve penso que no anirem a Europa. Sí, però ho farem si sabem la categoria.
Hombre, és el que te deia la setmana passada, Simón. Quan un equip se troba en aquestes circumstàncies, hi ha moltes vegades que costa molt de sortir
la pilota crema allí. La pilota crema, els jugadors. No vol fer ningú fallo.
Això costa moltíssim.
El públic se posa nerviós, comencen a xular, i això se transmetix als jugadors, els jugadors estan insegurs. I esta setmana vaig llegir unes declaracions de Roig que deia que si la gent no apoyava l'equip, ell se'n va. Si se'n va Roig, ja paga igual.
Home, el joc Roig entra un altre, però està clar que la feina l'ha fet.
Ja no és el mateix, ja no és el mateix.
Roig algun dia se n'anirà, no estarà eterno.
Home, però té a son fill.
Sí, home, clar, té a son fill, estarà nebot, estarà qui sigui, que algú portarà.
Suposo que ho devia dir en ànimo de descontent en la reacció del públic, entens? Que el públic... Quan la cosa està malament és quan se té que voler apoyo.
Jo soc així, jo penso que s'ha d'animar. El que passa és que les coses no s'han fet bé de principi de temporada i ara costa molt de rectificar. No han fet una pretemporada com Déu mana, no han fet un plantejament d'un equip com Déu mana, han fitxat tots jugadors gratis a falta de 2 mesos per acabar la temporada. Has jugat uns jugadors que després te dones compte que no t'estan traient res i seran els bons, perquè per mi el clave és Pau Torres. Tenim 4 centrals que entre els 4 junts, si juguéssim els 4, esta setmana juguem 3 centrals, entre els 3 no fem mig pau, no fan mig pau entre els 3 junts. És que Pau te feia jugar des de tras, te sortia jugant, li llevaves faena a Capú, li llevaves faena a Parejo. Ara Parejo té que fer tot. Parejo té una edat que no pot fer res, és molt lento, sí que té molta qualitat, però és que al final el joc d'avui en dia és velocitat, és frescura.
Li passen per damunt i els contraris.
Ell para, mira, i quan està aixecant el cap, mirant, intentant fer el passe, tots els centrals són joves, corren la barbaritat i estan a puesto, i no els pots enganxar mai, no els pots enganxar mai, i això al final només el camp no està funcionant i fa que tot l'equip vagi malament. El sort lo testa, és un gran fitxatge, però si no li arriba cap pilota és molt complicat. És que t'arriben 2 pilotes, és que tots els partits fas 3-4 oportunitats, no pots fer res més, és molt difícil guanyar així. I qualsevol equip de baix te demostra que corre doble i te guanya.
Això és el que comentàvem la setmana passada en la selecció espanyola a camp de Noruega, que Havan, que ja veus tu que és una màquina de fer gols, si hi arriben balons, si no arriben, no.
Si no arriben al final no pot fer res. Sí, és així. I Sorlot també jugar a Noruega i tampoc no va fer res. Doncs és el que hi ha, hem de veure paciència i a veure si ara això agarra una miqueta de toma física i podem ficar una miqueta d'ordre, perquè enguany se veu complicat, enguany se veu una miqueta complicat tot.
Sempre s'ha dit de que l'afició no anima l'equip, és al revés, que qui anima l'afició
claro,
és l'equip.
Si funciona bé, claro, la gent s'anima.
Entonces va tot.
És que
va tot a una.
Però, si juguessin bé, que vinguessis al Villarreal, que juga bé, però és que no, és que tots els partits li costa moltíssim arribar, li costa molt crear joc, crear oportunitats de perill, li costa moltíssim, entonces la gent pues, ja la, és normal. I xulen, perquè no haurien de xular, però claro, juguen molt lentos i la gent se crema. Sempre vas pretes del marcador.
Quan estàs en posicions així, no és zona tibia, com està el Villarreal, i que aspires a una miqueta més per la història que portes i per la línia ascendent que has portat aquests anys, i te trobes en aquesta situació, et dic, els entrenadors, per poder sortir d'ahir, no servís com un entrenador que faci bon futbol. Entens que tingui uns sistemes molt, molt, molt catòlics i molt... No. O sigui, han de ser entrenadors que, on imposen una guerra. Però, claro, per això s'ha de també un cert tipus de jugadors.
Sí, sí. I un temple d'explicar-ho, perquè ell sí que vol ficar un plan. Jo, per almenys, veig a Pacheta, exemple, que vol fer un plan i ningú li fa cas.
Tens un cas que és el cas del Getafe. El Getafe, els jugadors que té també es pot jugar a el que juga, entens? I necessita un entrenador
que jugui en això, claro.
Que sàpiga jugar en això. O sigui, ell, per exemple, sí. El Getafe, que se tem perquè estava en el Villarreal, però en els jugadors que té el Getafe, que se tem, pues, possiblement...
No podria fer res, claro.
No podria fer res. I en Pacheta, en el Villarreal, pues, per poder-ho treure, per poder alçar l'ànimo i que la cosa vagi bé, pues, potser tindrà que apretar una miqueta més o no és ella la persona indicant, necessites un
entrenador. Penso que li ha vingut gran. Penso que ara claro, ja penso, començo ja a deduir que, a veure,
jo com
no,
va fitxar Pacheta,
no sap explicar les coses. Jo penso que els jugadors estan molt nerviosos, no volen escoltar, volen seguir com fent antes i no estan agarrant la idea de Pacheta.
És molt complicat. Quan va agarrar Pacheta, recorda't que ho vaig comentar, que em vaig alegrar perquè no agarrava Raúl. Perquè Raúl tampoc és entrenador per aquest tipus de...
Jo penso que tampoc...
Entens o no?
Que al final no és l'entrenador.
I me vaig saber gràtic, menys mal que no ha anat, perquè si no, jo veia que era... Jo m'he equivocat, ojalà m'he equivocat. Però... Dic, si va a Villarreal fracassarà.
El problema que hi ha al Villarreal és que no s'ha fet per temporada i l'estat físic és ruïníssim i això en un mes o dos mesos que porta Pacheta no es pot arreglar. I a mi després de Nadal canviarà tot i començaran a guanyar, començaran a trobar-se bé, correran doble que el rival i estaran menys cansats i començaran a guanyar partits. Però ara mateixa cap entrenador jo penso que pot salvar això.
Després si té una partilla curta i damunt, i ven uns partits, les competicions europees, algun jugador que se'n va, bueno, alguns no, diversos que se'n van a les seleccions, tot això, doncs, al final, això passa factura.
Però això també,
en plantilles curtes passa factura.
El Villarreal no t'excusa perquè té el Villarreal bé a segona divisió, estan competint de tu a tu a tots els equips de segona divisió, i qualsevol jugador del B pot pujar i fer-ho bé. Ahir va jugar Elias un ratet i ho va fer molt bé, aquest xic. Després va jugar també Romero, penso que va jugar, i també van jugar dos xavalets del B que van fer-ho bastant bé. Jo penso que no és el problema, no és... Bueno, vas jugar a Terrats també. Terrats va estar molt bé, també jovenet. Penso que no és el problema. El problema és que no s'ha fet una pretemporada com Déu mana, no s'ha preparat un equip pensant que se n'anaven uns jugadors i tenien que canviar-los per uns altres apareguts o millorar el que tenies, i ara estàs pagant la novetat d'un estiu que has passat de tot. Tots jugadors a coste zero, i al final sí que fitxes a Sorloth, que és un gran fitxatge, amb 8 milions d'euros, penso que avui en dia, com està el mercat, ha sigut un superfitxatge, i te deus en ell, perquè tot el que ha vingut gratis, com és Anya, no està sent titular...
També té lesionats, no? Està Jeremy Pino
s'ha lesionat l'últim partit. Sí, que també, clar, és un jugador clave.
Gerard Moreno, que ha tingut molts altibaixos.
Gerard Moreno sempre està lesionat, ara pareix que està funcionant.
Ha fet golets, però també ha sortit de lesions.
Sempre s'ha lesionat.
Tot això te va castigant.
Que està molt al límit, també té 30 anys, doncs vulguis o no, doncs també li costa. Gerard, al final, ofensivament, dona molt. Sí. Però bueno, ja el tenim recuperat, que no estem arribant a el que diem, al mig del camp no funciona, no acaben d'arribar els balons que tenien que arribar davant, entonces és molt difícil, molt difícil. I després, pues bueno, el porter sí que ara pareix que s'està ficant a tono, i poc més, el Villarreal a luchar, tenien que jugar el dijous, que era un partit en teoria assequible, que no sé si, si és assequible o no avui en dia, contra el Maccabi Haifa,
sí.
Però bueno, se va suspendre per lo que tots sabem, i bueno, no sabem si jugarem més avant o,
sí, o què passarà. Home, este ha passat, però el de... El de la segona volta, la jornada 4, este sí que està ficat per Villarreal. Sí.
No sé com anirà la cosa. Veurem.
Anem a veure, però ja que parlem de competicions europees, esta setmana tenim...
Tenim Champions League, també.
Tenim Champions i comença demà.
Juga al Madrid, no?
Jo ja tinc els resultats de l'Esports, sí. Que vau
fer. Com digues.
Juga el Madrid, que juga a Camp del Braga.
Juga el dimarts, no? Demà, bueno, demà.
Juga demà o Sevilla, juga contra Barcelona, me penso.
A mi també una cosa que m'ha estranyat, que el Barça va jugar ahir a les 9 de la nit, jugant el dimecres a Champions League.
Juga el dimecres.
Normalment els equips de Champions sempre juguen en dissabte, no? Això ho han canviat ara. M'ha estranyat, no?
Sí, però jugar a casa, juga contra el Shakhtar. I el Madrid sí que va jugar el dissabte, perquè juguen dimarts.
Claro, sí, pues que...
perquè juguen dimarts. A vegades se posaven d'acord els equips, però ara en el tema de les teves que juguen una cada hora, no coincidissin mai en horari, segur que hi hagués alguna història rara. Pues el Barcelona sí que juga, igual que el Madrid també va jugar l'altra vegada, que van jugar
diumenge,
que quan juguen en dimecres solen jugar en diumenge.
Bueno. Sí. Pensava que sempre jugaven els de Champions, sempre jugaven en dimarts i els altres el dimecres.
Bueno,
i els altres el dijous, vull dir, el diumenge, vull dir.
És veritat que el Madrid ara aquesta setmana tindrà un dia més de descans, perquè juga el dimarts, un partit és en dissabte, o persones juguen en dimecres i el partit més en dissabte, però també és veritat que el Madrid viatja i Barcelona, no?
Claro. Això fa molt, també, claro. Això fa molt.
Això també ho miren una mica.
Claro.
També ho miren. Claro. L'Atlètic de Madrid juga contra el Cèltic, em penso que vam fer un homenatge als avoseros del 74, que semifinals aquelles mítiques contra el Cèltic de Glasgow. I qui queda més?
I la Real Societat.
No? La Real, sí.
No sé contra qui juga.
Ja que...
A l'Inter, no? I el...
No ho trobaràs aquí.
No, però això el mòbil...
Ara...
La Real Societat...
Més escapat,
tot ara. Juga fora, la Real Societat.
Jugava...
Contra qui?
Espera't, a veure, ho veurem un segon. Ja juga, estava a l'Inter, no?
La Real...
Camp
del Benfica juga.
Ah, Camp del
Benfica, sí.
Portugal. Doncs mira.
Sí, juga demà a les 9 de la nit.
Demà dimarts també.
Sí, igual que el Madrid. I mira, tots juguen a Portugal. Golaga i contra el Benfica.
Doncs pues sí, molt bé. Pues també és una competició bona.
A veure, esperem que, després... que no hi haguen lesionats per part de ningú i el dissabte pues, que hi hagi...
I també juga el Betis,
no? Un partit o persona recuperarà efectius. Tenen,
sí, el Betis
tenen
juga
ja lesionats,
contra l'Ari Salonica.
Sí.
Juga a
Grècia. I el Madrid, pues, esperem que no tingui cap baixa més, perquè ara l'únic que té és Arda Güler, este, que no he vist jugar mai, no sé ni qui és, Ceballos, que va recaure, i després els dos lesionats de llarga duració. Joaquín me comentava antes, diu, qui no tardarà molt en caure és Carvajal.
Sempre es lesiona o què? Per què ho dius?
No, perquè és un jugador que va sempre a tope i
els anys es comencen a pesar.
I com que no paren, perquè juga tot, només ha faltat la selecció, que també ha jugat, en fi, i ja... Pues,
no té recanvi ni a selecció ni a Madrid.
No hi ha paro, i en aquestes edats jugar sempre a tope no dura molt, això.
Mira.
I l'Arda Güler i els Ceballos jugaran a partir del novembre. De moment, este mes no jugaran.
No ho sé, d'este Arda Güler parlen molt bé, però ja t'he dit que no he vist jugar cap vegada, eh? No el tinc memoritzat en este.
Pues bueno, ja veurem el que sortirà.
També, bueno, també va morir Bobby Charlton, no?, este fin de setmana.
Sí, no sé, ha hagut jaleo a Manchester, ha hagut jaleo per l'afició del City.
Estava en contra.
Agut, sí. És que Bobby Charlton tenia un altre germà, Jackie Charlton, que estava jugant de central en el City. I ell jugava en el Manchester. I entre els dos equips hi ha molta rivalitat. Sabeu que Els fans, com se diuen?
Sí, els fans.
No, els fans, no, però tenen, els supporters
del City?
Del City, segur que han dit alguna cosa contra Bobby Charlton, i el City ha sortit defensant a Bobby Charlton.
Ja, sí. Donant, bé, sí,
perquè ja t'he dit, la rivalitat que hi havia entre tots els equips, bueno, en què existeix avui en dia, estan a mata i de gola, que diuen per aquí.
Sí, sí, sí.
I Bobby Charlton va ser...
Com era, dels ricos i del poble, no?
Bobby Charlton va ser un dels supervivents de la tragèdia de Múnich.
Per això el coneixia, la veritat.
Quan van morir 15 o 20 jugadors del Bayern, del City, del Manchester, I després va ser campió del món. L'any 66, més, si hagués hagut bar, possiblement no ho hagués hagut. La final aquella del 66...
Sí, va entrar la pilota.
Per això t'ho dic jo, possiblement. Veus? I després va ser campió d'Europa, l'any 66 també en el Manchester, i li van donar el Ballon d'Or.
Bons jugadors. Pues bueno, parlem de la porra, Cristian?
La porra. Tenim, no va acertar res. A veure, el del Barça, Rafa va dir 3-0,
sí.
Simón 3-1 i Joaquín 4-2.
Marca molts de gol.
Mare meva. Després el de Madrid va quedar, Rafa va dir 2-2, Simón 2-1 i Joaquín 1-2.
No res, tampoc.
Jo què vaig dir? 2-2
has dit.
2-2. Bueno, me vaig arrambar. Si ha sigut una... Si haguéssim dit 2-2, ho has acertat.
Per l'àrbit no vas acertar.
Jo vaig anar més propet, perquè vaig dir 1-2.
Sí.
Va fer gol.
1-2.
Va fer gol que van anul·lar, mira.
I després Villarreal vau dir... Rafa va dir 1-0, Simón 3-1 i Joaquín 2-1.
Tampoc no ho ha acertat ningú.
També me vaig fallar d'un gol. Jo sempre fallo un gol.
Ningú s'endurà el pernil, eh?
No res.
Avui no res. Bueno,
d'estudiar més de futbol, eh?
Si voleu fer la porra per la pròxima...
Fem una porra, va, a veure quins partits hi ha.
A veure què tal.
Bueno, el clàssic, no? Partit del clàssic, a veure. El clàssic del dissabte. Diu vosaltres que sou del Madrid, va, primer.
Mira què
trobem.
Jo dic que a la segona part se suspendrà el partit. Fija't si el veig embrollat.
Home,
si no siguis exagerant.
No crec que sigui així.
No.
Va, bueno, dic, Joaquín, tu primer, va.
Espera, que buscarem els dos partits que tenim ahir.
Nosaltres juguem a Granada.
Va, el Villarreal.
Granada.
Villarreal va, Camp del Granada.
Ah, Villarreal, ficaré... Mira, vaig a pensar, no ho voldria, però vaig a dir un 2-1 a favor de la Granada. Espero que sigui al revés, sigui un 1-2, però avui en dia ja no ho sé.
Com el Villarreal ve d'empat a casa, vaig a posar 1-1. Vinga.
I has dit 3-1?
2-1, 2.
Doncs jo diré 3-1.
A favor de la Granada també, no?
A favor de la Granada.
Bueno, a veure.
Bueno, i després tenim el Barça-Madrid.
El clàssic, a veure...
Aquí, per dir alguna cosa, primer tindríem que saber quin àrbit arbitra.
L'àrbit i jugadors, no?
I quin tio està al bar.
Bueno, però això no ho sabrem. Hasta almenys el dijous no ho sabrem. Pues bueno, jo crec que guanyarà Barcelona. Però entonces vaig a posar 2-1, va.
Jo dic 1-1.
Jo vaig a dir 2-1. I tu has dit 2-1 també?
He dit 2-1, sí.
Ah, pues espera, sí. Jo canviaré. Jo diré 2-0, va. 2-0.
L'únic que em fa temor d'este partit no és perdre. Em fa temor perdre per molts. Entens? Per l'averatge, en cas que ho necessites a les últimes jornades, tindré a favor.
Okay, si aquest punt sempre se suma, el puntet del graveratge.
Sí, jo tinc,
quan arribes a les últimes 5 o 6 jornades,
tinc molta mania en els graveratges, en el basquet d'averatge, perquè no pareix, primer vas a buscar els 3 punts, però tinc present que al final este penal que has fallat en què hagués guanyat 2-1 o este pifia que has fet,
un gol val molt, aquests
partits al final te pot donar una lliga.
Sí.
Te pot donar una lliga, i per això dic un 2-1 sent de forma egoista, bueno, penso que perdrà, perquè no, el Madrid, el Camp de Barcelona ho té molt difícil. A més, en tota la pressió que tindrà, el Madrid, perquè no veig un equip que m'ofereix, detrás no m'ofereix cap tipus de seguretat, entens? Entonces, pues bueno, encara que se destapen i davant facin gols, però penso que detrás, que el Barcelona m'ho farà. I a nosaltres mos costa.
El preu de les entrades, me penso que s'han passat de mare. Han posat uns preus, però...
A 179 euros als aficionats del Madrid, 179 euros, bueno, suposo que seran entraes roïnes, com totes les aficions.
Sí, però bueno, el Montjuïc també és xicotet, no és el Camp Nou. El Camp Nou, jo alguna vegada callat el Villarreal, te fiquen dalt de tot.
El Madrid, quan va l'aficionat de fora, també li donen entraes roïnes. Donen entraes roïnes, doncs al Madrid també passa el mateix.
Però Montjuïc és molt més xicotet, a veure.
Suposo que una entra roïna, doncs se'n val 180 euros.
Però una entrada roïna del Montjuïc serà millor una de bona al Camp Nou, però el Camp Nou em pareix no, però estàs molt lluny.
Sí, però el Camp Nou te'n fa pagar 250.
Però tu te creus que una persona per una punyetera entrada parlant així
de... Aquí ho paga.
180 euros, tu.
Aquí ho pagues. Sí, sí, són exageracions. Són entrades, el que diu Rafa, sobretot al Camp Nou que hi he estat jo, que te fiquen al Tres Antifeteatro, ahir baix del marcador i apenas saps quin jugador és. Tu saps més o menys per les posicions, perquè tu no veus els jugadors. Ara això, els natros a la ceràmica, que ho veus tots allà al costat, doncs, clar, el que ve allí al·lucina. Que veus quasi que es toquen els jugadors, diu la gent.
Si vas a buscar entrades de penyes... és molt difícil que tornin entrades bones.
Sí, sí, normalment els
visitants... Te parlo al Bernabéu, te parlo al Bernabeu, perquè nosaltres com a penya...
Bernabeu vam estar l'any passat i també dalt de tot.
Ho hem demanat al Bernabeu i mos havien allà dalt, entens? És molt difícil. Ara, una altra cosa és que vaig ja a buscar socis que solten l'assiento i totes les històries, i allà sí que pots tindre millors localitats, però si vas en penyes, i a Europa, m'has de lo mismo, eh? Dos vegades a Europa veure partits del Madrid i entrar és molt fruixes,
però són les econòmiques,
quan venen les aficions forasteres al Bernabéu també es donen entrades allà dalt.
Sí, nosaltres vam anar a la Villarreal l'any passat al Bernabéu i tal de tot, però bueno, encara dins del que sigui, encara com el Bernabéu està més, no sé com està estructurat, que pareix que estigues més dins del camp. El Camp Nou és més separat,
és més obert,
i encara estàs més allunt del camp. També t'he dit, impressiona més el Bernabéu. El Bernabéu impressiona molt perquè estàs dins del camp. Estàs, no sé, estàs com una paret vertical, pareix.
Quina diferència dels preus en Alemanya, macho. Avui en Alemanya pagues 20 euros i tens un bon asiento i tot. I aquí se'n va tot de mare.
Inclús el Villarreal, l'any passat, per almenys teníem nosaltres un conveni en quasi molts equipos, no van ser tots, però molts equipos, i nosaltres fem 15 euros l'entrada al visitant i quan anàvem nosaltres també 15 euros. Això també és una cosa que és bonica de quedar entre equipos. El Barça i el Madrid no va voler entrar i mos fiquen les entrades més cares, però bueno,
antes de que mos tallen, tanco la jornada de la setmana que ve, avui hi ha que recordar que juga el València contra el Cádiz a les 9, un partit majo serà també, i per la setmana que ve tenim el divendres Girona-Celta. El Girona, si guanya, estarà allà dalt,
serà líder un dia, però almenys dormirà líder en un punt de prou. Sí.
I si el Madrid no guanya Camp de Barcelona, doncs també continuarà sent líder.
Sí,
bueno. Després tenim Almeria a les Palmes, el dissabte a les 2, a les 4 i quart Barcelona-Real Madrid, a les 6 i mitja Mallorca-Getafe, i el Cádiz-Sevilla, que és a les 9 de la nit. Després ja anem al diumenge, a les 2 de la tarda tenim el Betis-Osasuna, a les 4 i quart el Rayo-Real Societat, a les 6 i mitja, també un bon partit, Atlètic-València, a les 6 i mitja. Després a l'Atlètic a la ves, a les 9, i deixem ja pel dilluns, pel dia 30, a Granada a Villarreal.
Bueno, senyors...
I després ja torna la Copa, no? Després.
Sí.
Després hi ha partits de Copa, 55 partits de Copa.
Sí, Madrid i Barça no juguen. Nosaltres mos ha tocat a Cádiz,
a Xiclana. I a l'Atlètic de Madrid i a Osasuna tampoc.
Sí, els 4 que van a la Supercopa van quedar exemptes.
Els 4 que van a la Supercopa no juguen.
Anem a Xiclana.
Estos jugaran després de la pròxima eliminatòria, que suposo que serà a les vores de Nadal també.
Sí, no sé. És el fin de setmana de l'1.
Bueno, senyors, ja m'ho està dient, eh?
Muy bien.
Pues
muy
moltes, bon moltes gràcies per tots els dilluns vindre aquí. No res, ens veiem el pròxim dilluns.
Vinga, bon dia.
Vinga, passeu bon dia.
El dilluns que ve per hora.